els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta. Per als qui ja ens seguíeu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures. Els programes els podeu trobar a la secció de ràdio a la carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Ens acompanyen, com és habitual, la Maria Guarch i l'Àngela Rodríguez. Bona tarda a totes dues.
Hola, bona tarda.
La gent jove és la gent que, per la seva situació, està predestinada a canviar el món. Jo crec que hi ha moltíssimes coses que han d'abordar, però ara mateix les més importants, envers el jovent, potser són la situació laboral, que són complicades, i temes relacionats amb desigualtat. Perquè moltíssima d'aquesta desigualtat envers minories discriminades va molt lligada amb gent jove. Crec que tot això, encara que va una mica de la mà, és una cosa de la que ens hem d'encarregar.
Acabem d'escoltar la Noa, té 15 anys i viu a Viladecans. L'ha entrevistat a l'equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Que ens trobem sovint amb una mena de bretxa generacional entre joves i adults és una experiència fàcilment constatable en molts àmbits. L'Església és un d'ells, però no pas l'únic. A les nostres comunitats costa molt de trobar joves. La catequesi de confirmació tendeix a ser una mínima expressió del que havia estat. Els moviments de joves també han reduït molt significativament els seus efectius. I també ens trobem que famílies cristianes de signe molt divers es troben que, malgrat tots els esforços, els fills no comparteixen una fe que han donat sentit a la vida dels seus pares i avis. Podríem pensar que és un problema de l'Església, però no és així. Davant aquesta situació, l'equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant Feliu ha pres la iniciativa d'enregistrar en vídeo una conversa amb una desena de joves. Parlem avui amb Mercè Soler, membre d'aquest equip, i també director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya.
Bona tarda, Mercè, benvinguda.
Bona tarda.
Benvinguda a casa teva, podem dir, eh?
Bueno.
Bé, com és que se us va acudir posar-vos a entrevistes joves? Això em sona al documental del Papa Francesc, eh? 10 joves parlant amb el Papa, ara 10 joves també.
Sí, en aquest sentit hem anat de forma paral·lela. No, la veritat és que tots hem constatat, doncs, que si no és que tens joves a casa i si no és que treballes amb joves, de fet vivim com compartimentats i compartim pocs espais. Jo me'n recordo quan vaig començar a treballar, que tenia 12 anys, doncs va ser compartir espais amb gent adulta que no eren els pares i d'alguna forma va ser una forma d'esdevenir adulta amb altra gent. Ara això gairebé ha desaparegut, no? I llavors, bueno, des del Bisbat de Sant Feliu observàvem que cada vegada accedim menys als joves i vam decidir que una bona manera d'aproximar-nos-hi era anar i preguntar i escoltar, sense més pretensions.
I com els vau triar, aquests joves? Perquè parlem d'una desena, no? Com es va fer aquesta tria?
Bueno, són persones poc o molt conegudes de tots nosaltres, de tots els que formem l'equip, o no, no? Perquè amb alguns joves, doncs mira, jo em vaig presentar al casal Ocupa de Viladecans i vaig dir, m'agradaria parlar amb un jove, vinc del Bisbat de Sant Feliu, i em van atendre la mar de bé, no? Són joves entre 15 i 36 anys té el que ja no és tan jove, no? I que majoritàriament viuen a l'àrea metropolitana. I també he de dir que no són representatius, potser no convenceríem cap equip sociològic de que la nostra feina representa els joves, però sí que hem procurat que tinguessin situacions, que visquessin situacions molt diverses.
I molts d'aquests joves, per exemple, no són cristians, oi?
No, jo crec que podríem escoltar un dels testimonis.
Doncs endavant, l'escoltem.
Jo, és que això és un tema complicat perquè en si la religió com dona una mica de por. I el que faig, ja que he estat, bueno, ja que estic amb una família que és musulmana i una altra que és cristiana, el que faig és creure en les dues coses.
Doncs bé, sí, un testimoni aquest, curiós, eh?
Sí, aquest és el testimoni que pot resultar curiós, però que és ben habitual. És del Yestin, que és un noi que té 24 anys, que és de procedència musulmana, és un noi que va néixer al Marroc, i que un cop aquí, doncs, quan va créixer, no es va trobar bé amb la seva família, justament per motius religiosos. Llavors va trobar una família d'acollida, que d'origen bolivià, i llavors va passar doncs, també a viure en un àmbit catòlic. I de fet ara ell no es troba bé ni amb una cosa ni amb l'altra. I jo crec que és representatiu perquè, primer, que a diferència de generacions anteriors, nosaltres hem d'abordar també el tema interreligiós, no?, i com transmetre els valors de l'Evangeli també en un context així. I, a més, no només interreligiós, sinó, anava a dir despistat, dit amb carinyo, no sigui,
sí, sí,
de
sí.
Persones que estan una mica desconcertades perquè els ha tocat viure experiències que els han descalçat molt de la seva cultura original, no? I en aquest sentit això és important. D'altra banda, també tant els moviments de la pastoral obrera, tant la JOC com l'ACO com la UAC, de fet nosaltres som moviments de frontera, bueno, ara en diem de perifèries, no? Però diríem el nostre objectiu és arribar a la gent que no és creient en Jesucrist, doncs per donar-los a conèixer els valors de l'Evangeli.
Uh-huh. I com heu orientat aquestes converses amb els joves entrevistats? Els heu preguntat el mateix? Els heu fet les mateixes preguntes a tothom?
Sí, hem fet una bateria de preguntes i a tots els hem preguntat el mateix, bueno, deixant prou flexibilitat doncs, perquè cadascú expressés el que amb les variacions que convinguessin, no? Però també ens ha anat bé, perquè una de les coses que hem fet, per exemple, ha sigut dir-los com els ressonaven determinades paraules que per nosaltres havien estat significatives o que nosaltres atribuïm als joves. I hem pogut constatar doncs, que la realitat no s'assembla gaire a les nostres expectatives. No? Mm. I això sempre és bo.
I tant. Mm. Recordem que avui ens acompanya Mercè Soler, membre de l'equip de pastoral obrera del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i també directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Quins són els reptes, Mercè, que aquests joves posen més de relleu?
M'agradaria que escoltéssim el testimoni d'en Roger.
Doncs sí, ens farà ell la resposta, parcialment, sí. Almenys.
Coneixes i entendre's, sobretot. Coneixe'ns i saber qui som nosaltres mateixos i què és el que ens agrada i quin és el nostre lloc en la societat que la societat sigui, jo què sé, no la societat com a molt gran, sinó el nostre poble o la nostra feina o el nostre grup d'amics. Això, sobretot. I a partir d'aquí és el que ens pot ajudar a estar més situats per encaminar tota la resta de coses. I també, pues sí, òbviament, trobar feina és una gran complicació, és una preocupació que tenim. Jo ara tinc feina, però és veritat, no, que és molt complicat trobar feina i tot el que és independitzar-se, marxar de casa, que és supercomplicat.
Doncs un bon exemple, no?, del que es posa en relleu.
Sí, a mi m'ha sorprès que el tema aquest de la identitat, el qui sóc jo, és una cosa recurrent que surt amb diverses persones. I, bueno, té a veure també amb tots aquests temes de la identitat sexual, de la identitat nacional, etc. No? Vull dir que és una cosa que els d'una certa edat tenim com més assumida, però que per molts joves aquest és un repte. I les dificultats per obtenir feina i per accedir a l'habitatge són molt importants i molt infranquejables. Aquí s'hi hauria d'afegir, per la part d'alguna jove que vam entrevistar, que acabava d'arribar de Colòmbia, no?, i que estava aquí en una situació irregular, doncs que també el tema de la llei d'estrangeria i tot el que imposa a les persones que l'han de patir, no? Doncs també és una barrera com important.
Uh-huh. I a banda dels reptes que explicaven ara i que explicaves tu, què és el que t'ha cridat més l'atenció del que expressen els joves en aquestes entrevistes?
Bueno, de fet és bastant divers perquè no és el mateix els joves que o sigui, alguns d'aquests joves entrevistats realment es trobaven en una situació dura, personal, no? D'altres, doncs, bueno, estan més protegits per la família i tal, però a mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és la solitud. M'agradaria que sentíssim un parell... O sigui, en els joves els hi preguntàvem en qui buscaven suport quan ells estaven malament. Uh-huh. I llavors m'agradaria que escoltéssim un testimoni del Yestin mateix.
Del Yestin i després la Nanda.
I després la Nanda.
Doncs escoltem tots dos.
A mi mateix. No busco ajuda amb ningú. Perquè existe aquello de te he hecho un favor, ahora me lo tienes que devolver. Y para evitar que la gente me diga tal cosa, cuando tengo un problema me enfoco en mí y lo intento resolver yo mismo. Y si no lo resuelvo, pues ya se resolverá en otro momento.
Trato de ser muy fuerte y de canalizar muy bien las cosas que me pasan. Si tengo algo ya de pronto puntual que me pueda afectar mucho, busco una persona cercana que es mi esposo, incluso llamo a mi mamá, trato de no preocuparla porque allá hay una situación, acá hay otra y ella está muy lejos, entonces la primera persona es mi esposo, soy una persona muy espiritual, soy una persona que es muy creyente, entonces trato de interiorizar y de canalizar esas cosas y siempre está el apoyo de la familia para nosotros y también como cultura. Somos muy familiares, somos muy, muy apegados a la familia. Entonces, eso siempre son los primeros a los que vamos a acudir.
Sí, jo volia comentar dues coses. Un, doncs, la duresa d'un noi que diu a qui acudeixes quan estàs malament? Doncs a ningú. Em menjo jo, això perquè no me'n refio de ningú, no? Tergiversar aquesta experiència és el que jo crec que com a cristians ens hauríem de plantejar. I l'altra és la Nanda, aquesta noia colombiana, doncs que en part també respon a això, no? I jo truco la meva mare, però no li puc explicar el que em passa aquí perquè no pateixi ella, no? I, bueno, això són experiències dures, I també sobre això, sobre la família, jo també volia ressaltar una altra cosa que ens ha cridat molt l'atenció, que és que cap dels 10 joves, diríem, viu amb la seva parella sol a casa seva, sinó que tots comparteixen pis o amb amics o amb amigues. N'hi havia dos de casats, un és la Nanda, que viu amb la seva parella a casa d'uns familiars, dormen al menjador, i la seva gran aspiració és poder disposar d'una habitació pròpia, no? I l'altre, el d'una noia que s'acaba de casar, però bo i casada, no pot viure amb el seu marit perquè no tenen pis.
També tenim, i escoltem si et sembla, Mercè, ja els últims testimonis, tres testimonis de noies que expliquen com viuen la relació amb la fe i amb l'Església. Sentim l'Helena, la Maria i la Sara.
Per mi la religió em sembla un tema superinteressant. O sigui, crec que al final totes les religions d'alguna forma estan dient un mateix missatge, que també hi ha hagut moltes coses fosques que han fet que es posi tot ja un mateix sac i que d'alguna forma no es doni cap oportunitat ja a les coses que es diuen. Però crec que aproximar ja sigui la religió cristiana la que sigui o la nova espirit... Bueno, està sortint molt ara el tema del creixement personal i tot això, que al final és agafar el que diuen la base del que diuen la majoria de religions i transportar-ho en un altre llenguatge que no estigui tan tacat, i és algú que ara està creixent molt avui en dia. Cal una nova manera d'aproximar-ho a la gent jove. Crec que la gent jove necessita donar com un sentit a la seva vida, digue-li espiritual, religiós, com vulguis, és igual, però crec que, bueno, si més no, és un tema interessant.
Pel que veig, s'està com perdent, sobretot, però alhora la gent que està dins del tema religiós, sobretot en la creença de Déu, en plan, sí que s'està perdent, però la gent que està dins està al màxim, saps? Llavors és com que es perdrà, però per la bellesa de la gent, no perquè la gent ja deixa de creure o coses d'aquestes. Jo ara mateix estic una mica dubtosa. O sigui, no és que no cregui en Déu, però sí que crec en coses, en plan, en que hi ha alguna cosa superior i coses així, però un Déu en si, com explica el cristianisme, no ho veig tan factible. Però alhora m'agrada molt la manera d'educar el cristianisme, o sigui, jo estic molt agraïda com m'han educat. Però és això, que hi ha coses que són matisos que dius, no m'ho acabo de creure, saps? Però sí que en algú crec.
Hem sentit finalment l'Helena i la Sara, la Maria no ens ha donat temps, però vaja, són testimonis sobre com viuen la fe.
Sí, a mi em reconforta la Sara, que és una persona que és filla d'un diaca i, per tant, a casa seva ha viscut fortament sobre el cristianisme. I ella diu, això no ho veig clar, però penso que l'Església, si de cas, no s'acabarà perquè la gent no s'ho cregui, sinó s'acabarà perquè siguin massa grans. A mi, com a mínim, aquest reconeixement de coherència cristiana m'agrada.
No tenim temps de treure gaires conclusions, però algun titular, alguna conclusió així breu que vulguis dir, Mercè?
Que els joves han estat agraïts de que nosaltres féssim l'esforç d'escoltar-los i jo crec que hem de continuar fent-ho.
Moltes gràcies, Mercè Soler, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i també membre de l'equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Que vagi molt bé i bé, sempre micròfons oberts aquí.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I anem ràpidament al text de referència avui sobre doctrina social de l'Església, relacionat amb aquest tema, és del punt 39 de l'exhortació als joves del Papa Francesc, Christus vivit.
Per a molts joves, Déu, la religió i l'Església són paraules buides. En canvi, són sensibles a la figura de Jesús quan arriba presentada de manera atractiva i eficaç. Per això, és necessari que l'Església no estigui massa pendent de si mateixa, sinó que reflecteixi, sobretot, Jesucrist. Això implica que reconegui amb humilitat que algunes coses concretes han de canviar i per això necessita també recollir la visió i les crítiques dels joves.
I per aprofundir, quins recursos oferim, Maria?
Doncs us oferim consultar aquestes entrevistes als joves al canal de YouTube de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Pastoral Obrera de Catalunya. I acabem amb l'agenda i ens acomiadem ja. Aquest dijous 20 d'abril es presenta el llibre Salir Mejores, una hoja de ruta d'emergència a cristianisme i justícia a les 7 de la tarda, dijous de la setmana vinent, 20 d'abril. I dimecres 26 d'abril se celebra la setena jornada de comunicació de l'Acció Catòlica Obrera, ACO, amb el títol Les perifèries, els mitjans, canviar la mirada per transformar, amb Montse Santolino i Sergi Picazo, que participaran moderats per Marc Andreu. Fins aquí a Llevat dins la pasta. Teniu l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Gràcies, Maria i Àngela. Fins la propera.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Aquí acabem el Llevat dins la pasta.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.